Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, primer dia del mes d'agost ja. Comencem el programa Actualitat Plural, un espai que estem emetent durant tota aquesta setmana. A través d'ell conversem amb els representants de les diferents formacions polítiques. Avui és el torn de participació en l'Actualitat Plural del grup de Junts per Balaguer i en nom seu ens acompanya qui és la portaveu i una de les paeres d'aquesta agrupació municipal, d'aquesta formació municipal aquí a la paeria, la Gemma Trilla. Molt bon dia, Gemma, i gràcies com sempre per ser aquí.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Només faltaria, Gemma. Amb la Gemma Trilla repassarem com hem anat fent fins ara durant tota aquesta setmana també amb la resta de grups. Repassarem els punts més destacats de la sessió plenària. També abordarem els temes que vau comentar en l'apartat de precs i preguntes, també en l'apartat de decrets, Gemma, i després doncs en la part final, si vols afegir alguna qüestió no relacionada amb el ple, doncs no hi haurà cap problema per fer-ho. Comencem però pel ple i parlem del primer dels punts, un conveni entre el Departament de Drets Socials i la Paeria pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer del Miracle. Aquí estem parlant del fet que la Paeria pugui continuar utilitzant la planta baixa d'aquest edifici com a casal cívic. És un conveni per un any, prorrogable a quatre.
Exacte.
Bé, la veritat és un punt que es va aprovar per unanimitat. Sí,
la veritat és que molt contents nosaltres de celebrem que finalment doncs, aquest equipament quedi per a la ciutat. Nosaltres vam estar doncs, insistint en aquest tema, primer una cosa, després una altra, després qui marxaven, que si no marxaven, que si s'agrupava, que si l'interès del departament. Al final, veient que la nostra insistència doncs, ha tingut fruit en el sentit de que no perdem aquest equipament, que és un espai certament molt utilitzat per molts col·lectius de la ciutat, de capdalt importància per la ciutat i per sobretot pel centre històric, i per tant ens celebrem de que així sigui, que es tiri endavant aquest conveni i que doni aquesta vida, no, aquest servei per a la ciutat.
En el seu dia es va parlar de la possibilitat de traslladar la biblioteca infantil a la part baixa d'aquest edifici, la zona on ara s'està utilitzant com a casal cívic, com dèiem. Vosaltres veuríeu bé aquesta possibilitat, Gemma? T'ho dic perquè també dimarts el paer d'urbanisme, el senyor Guifre Ricard, deia que ja estan treballant, no?, en un projecte, en un possible projecte per traslladar la biblioteca, no sé si allí o en un altre indret. També s'està treballant en la possibilitat de, si mai aquesta planta baixa no pot funcionar com a casal cívic, buscar un local perquè els usuaris puguin fer les seves activitats també en un indret del centre històric.
Està,
no?
Sí, està claríssim que el fet de que tinguem un equipament no treu de que aquell equipament pugui tindre altres usos. El que està clar és que no pots desvestir un sang per vestir-ne un altre. I aleshores nosaltres el que creiem és que si tu has de fer un moviment d'aquest sentit, és a dir, treure un espai per reconstruir-lo, repensar-lo, reutilitzar-lo per al tema que sigui, primer has d'haver pensat què en faràs d'aquells usos que està tenint aquell espai. Nosaltres aquesta era la nostra crítica. Aquell espai, el casal cívic, s'utilitza per a multitud d'activitats, de lleure, de xerrades, d'activitats físiques, etcètera. Moltes utilitats que té aquell centre. I el que no es pot fer és, de cop i volta, traurem això d'aquí, perquè volem fer A, B, C, D, el que sigui, però no sabem a on posarem, a on recol·locarem aquell espai, en quin espai tornarem a ficar aquells usos que s'estan tenint pels ciutadans. Per tant, qualsevol estudi ha de partir des de la calma, des del pensament crític i des del recapacitar què farem amb aquells usuaris, on els recol·locarem, quin espai té el centre històric o la ciutat per a poder-los acollir, i després utilitzem aquell espai pel que sigui. Si en aquest cas s'està repensant per una biblioteca, doncs per una biblioteca infantil. No és el tema què se'n farà d'allò, sinó el pensament aquest, el que dèiem, aquest pensament crític i des de la calma, des de la recapacitació, saber què farem amb aquells usuaris que estan utilitzant allò a diari. No es pot tancar de cop i no saber on anar.
Vull dir, buscar una alternativa abans.
Exacte, aquesta era la nostra crítica.
Molt bé, volies parlar també dels convenis que es van aprovar, tot i que amb el vot en contra de la CUP en aquest cas, amb la Societat de Pescadors Esportius i la Societat de Caçadors L'Espiga, totes dues d'aquí de Balaguer, perquè puguin fer ús de l'edifici de la Torre Sant Genís. Que recentment doncs, s'ha reformat, s'ha arranjat a través del projecte Jove.
Sí, no tant en el sentit del conveni estricte, no? De l'ús que se'n farà de la Torre Sant Genís pels pescadors i caçadors, perquè ja ens està bé.
I vau donar suport,
sí,
a vosaltres.
Sí, vam donar-hi suport. No tant això, sinó que volíem aprofitar una mica aquests dos convenis i relacionar-los amb el projecte Jove, realment és una eina molt xula que s'utilitza a la ciutat, en el que s'ocupa, per d'alguna manera, aquest col·lectiu de joves de l'adolescència que encara no tenen edat de treballar i que encara ja són prou grans com per anar als casals i massa joves com està la vida laboral. Llavors, aquest espai de temps en el que els nostres joves doncs, estan fent una tasca per la ciutat, en aquest cas va ser la Torre Sant Genís, que la van adreçar, que la van endreçar, que la van posar guapa, i vam utilitzar doncs, aquest espècie d'espai, no?, de lúdic i laboral a la vegada, en la que els nens doncs, tenen uns valors i aprenen coses interessants també per ells i per la ciutat. Vam saber que el Jove Balaguer havia empleat a 25 persones com a màxim. Vam preguntar si aquest topall de 25 era una cosa local o era una cosa que venia estipulada, diguéssim. Doncs si no ens van saber donar resposta. La veritat és que el que hem vist és que molts joves de Balaguer han hagut d'anar a fer els treballs als joves dels pobles del costat, a la Sentiu, a Vallfogona, on el topall no estava a 25 persones, sinó que estava a més persones, a 50 en alguns casos. Aleshores, el que vam demanar nosaltres és que per a properes edicions del jove es tingui clar que es pugui diversificar. Si amb un sol projecte no n'hi ha prou, hi ha prou coses per fer a Balaguer com per a tenir dos projectes i utilitzar dos equips de 25 persones, per dir d'alguna manera, de manera que els nostres joves no tinguin que anar als pobles veïns a participar, ni els nostres joves ni els seus pares, que al final són els que carreguen amb el tràngol de portar-los i anar-los a buscar i fer doncs, aquestes tasques de repartiment dels joves, que cal que Balaguer, sent capital de comarca com és, doncs, tingui previst un nou projecte, si només n'hi ha un, doncs un nou projecte, que hi hagi un desdoblament o que tingui capacitat per a més nens.
Per tant, que s'ampliï el nombre de places, eh?
Sí, bàsicament és això.
Molt bé, parlem de seguida de la moció per lluitar contra la segregació escolar. És una moció per la desplegació de mesures efectives contra la segregació escolar, és el que deia l'anunciat. Però abans, Gemma, breument, el tema de l'aprovació inicial del projecte executiu d'ampliació del Col·legi Mont-roig, m'imagino que és una bona notícia, no?
Sí, la vam celebrar, de fet la vam aprovar favorablement. És un tema que ja fa temps que estem esperant-la, així que endavant.
T'ho comentava també perquè des de la CUP demanen que es renegociïn els interessos del préstec que en el seu dia va demanar la Paeria, que recordem avançarà els diners per a finançar aquest col·legi, aquest projecte, un projecte que per cert també s'incrementa en més d'un milió d'euros respecte al pressupost inicial, no? Que eren 2.200.000.
Sí, efectivament.
Estaríeu vosaltres també d'acord amb que es renegociïn poden aquests interessos?
Efectivament, és una apreciació molt bona que va fer la senyora Núñez, perquè doncs el tema del deute de la ciutat, hem començat diguéssim una legislatura amb una capacitat d'endeutament gran, pel que es veu, i això doncs incrementarà. Haurem d'anar seguint i veient com es renegocia això, com es tornen aquests diners i quina repercussió sobretot té aquest endeutament que està pujant i pujant i pujant pels ciutadans de la ciutat. A veure com fem aquest seguiment i com respon l'equip de govern en aquest sentit.
Molt bé, parlem ara sí d'aquesta moció per la desplegació de mesures efectives contra la segregació escolar, una moció que finalment doncs, vau aprovar tots per unanimitat, només es va aprovar un punt de la moció, es van retirar la major part dels que incloïa. Al final es va aprovar el punt en què es demanava tirar endavant un pacte local contra la segregació escolar. Segons la CUP, això ha de servir per obrir un debat i definir una estratègia per fer-hi front. És una moció que presentava la CUP, s'hi va sumar Esquerra, des de Junts vau fer alguna esmena al respecte del contingut.
La senyora Núñez es va participar el text, diguéssim, de la moció i vam tenir un temps, com sempre ho fem, per esmenar allò que creiem, per sumar-nos, no per presentar-la conjuntament, que això va ser una mica com durant el ple, i va haver una mica d'embolic. Nosaltres no la presentem conjuntament, enteníem que la presentava la CUP, però que nosaltres esmenàvem algunes de les frases, per dir alguna manera, que la CUP posava en aquell text, que nosaltres pensàvem que no eren adients. Bàsicament, nosaltres estàvem d'acord en el que allí es deia, però va haver una mica com això, no?, de dialèctica entre els grups sobre el text.
Treballem fins i tot Balaguer ara s'hi va proposar de...
Sí, exacte, treballem per Balaguer, volia votar en contra... I fins que el senyor Pla doncs, va ficar una mica com d'ordre, va dir, a veure, potser que
la retirem,
i tal. Al final, doncs, no es va retirar i vam decidir aprovar aquest primer punt que es va aprovar per unanimitat, que al final no és res més que dur a terme o que desenvolupar el que ja teníem tots coneixement, que és el pacte contra la segregació escolar, aquest acord del síndic de 2019, que aquí es va fer com un estudi per la Fundació Tarrés el desembre del 22, específic per la situació de Balaguer, i llavors en això hi vam estar tots d'acord. En quant al tema de la segregació escolar, a Balaguer té noms i cognoms, com tots sabem, i estem tots d'acord, i crec que no hi ha... Amb això sí que hi ha unanimitat, i per això vam aprovar-ho, en que, tal i com deia l'estudi aquest de la Fundació Tarrés, hi ha d'haver un consens social ampli, deia aquest estudi, hi ha d'haver un acord generalitzat de totes les forces polítiques i de totes les entitats que intervenen en aquests espais d'ensenyament per a que això prosperi, per a que tiri endavant des del consens unànim de totes les forces polítiques. Aquest acord també parlava del que el que no hi pot haver és immobilisme. És a dir, no podem no fer res. Alguna cosa s'hi ha de fer i per tant ens hi hem de posar d'acord, i com que no podem no fer res, hem d'avançar, i per avançar ens hem de coordinar, i no hem de partir de la discrepància, sinó de la tolerància, de la integració, de l'arribar a acords, de veure què es fa en aquesta escola, que des del punt de vista de Junts per Balaguer sempre hem cregut oportú que no només es donin eines a la societat, no?, perquè siguin coneixedors de com està la situació, sinó que a més se'n donin eines a la pròpia escola. I hem de procurar fer de l'escola... de l'escola en concret, de Balaguer, fer-la una escola singular, donar-li un valor afegit, algo que realment la faci molt atractiva. Per arribar a aquest punt, hem de partir, sí o sí, del consens entre les forces polítiques, i jo crec que va estar molt encertat el fet de doncs, retirar-la, que no la vam retirar, sinó desdir-nos de tots els altres punts per a partir d'aquest consens que necessitem perquè es dugui a terme algun canvi i sortim de l'immobilisme en el que estem ara.
En aquest sentit, des de Treballem per Balaguer, perdó, han posat damunt la taula la possibilitat, en comptes d'un pacte local per la segregació, que també ja estan d'acord, d'un pacte local d'educació, deia el PE d'Urbanisme Guifré Ricard aquest passat dimarts. Gemma,
no vaig escoltar-lo.
Estaríeu d'acord en fer un pacte per l'educació, per millorar l'educació aquí a la
qualsevol
ciutat?
Qualsevol acord. O sigui, la paraula acord a nosaltres ja ens agrada de per si. És a dir, nosaltres no venim aquí a discutir, perquè si venim a acordar coses, perquè és el que fem els polítics, al final. Per tant, qualsevol cosa que sigui avançar i sortir d'aquest immobilisme en el que es troba la segregació escolar a Balaguer, nosaltres ens hi veuran, Vull dir, nosaltres hi serem. No sé en quin sentit és aquest acord, no sé quina és el recorregut que pretenen amb això, fins a on volen anar, però estarem allí per escoltar-los.
Hi va haver també una mica de debat al respecte de les competències que té, que no té la paeria en educació aquí a la ciutat, a l'hora de les matrícules, a l'hora d'establir les places. De fet, hi havia una frase de la moció que deia que cal desposseir els centres de la capacitat de matricular.
És que, clar,
hi va haver una mica d'enrenou i de debat, Gemma, al respecte.
És veritat que la capacitat de matricular és diferent a P0, P1, P2, a la infantil, a la secundària. Per tant, com que la moció no especificava quina capacitat de matriculació tenen els centres, en quin sentit, si són els de P1, P2, P3, bueno, ara es diu infantil, I1, I2, I3, primària o secundària, com que el text no venia prou específic, doncs va portar aquesta mena de confusió. Nosaltres bé, el que vam dir a la paera de cultura, en aquest cas, que va ser la que va defensar del govern aquesta moció enteníem que s'havia de defensar des de la paella d'ensenyament, però la defensa de la paella de cultura entenc que com a partit polític treballen per Balaguer, no com a govern, perquè com el PSOE, el Partit Socialista, la va defensar la paella en cap, doncs ella va defensar no com a paella de cultura, sinó com a treballen per Balaguer. El que passa és que a la vegada era la paella de cultura. A nosaltres ens va sobtar molt, a nosaltres, i també els companys d'Esquerra també ho van dir en el ple, que la pròpia paella no sapigués quines eren les competències en educació que tenia la ciutat, el municipi, i en aquest cas la paeria. Vam haver de dir-li, miri, no, sí que tenim competències, no pot excusar-se en la no competitivitat de la paeria en aquest sentit. Al final, del que es tracta és del que
fins i tot Balaguer té Balaguer i moltes poblacions, l'OME, l'Oficina Municipal d'Educació.
Exacte, que és una persona que coordina tota aquesta matrícula viva que se'n diu, que és aquestes
exacte, la matrícula viva, sí.
Que són totes aquestes incorporacions que van venint durant el curs, el gener, el febrer, el març, aquests nens que van arribant i que en mig curs s'han d'incorporar. L'OME fa una mica aquest repartiment, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests nens. Doncs ens va sobtar una mica que la paella de cultura no tingués clar que la paella, que en aquest cas la Balaguer, tenia competències en educació. Després, quan va defensar el tema la paella en cap, vam veure que la senyora González ho va fer molt bé, va explicar que hi havia aquestes competències de matriculació en infantil, en primària i en secundària, que la moció no portava i que portaven aquesta mena de confusió. El que va començar a fer la paella en cap va ser demanar com una votar per punts, no? O sigui, fraccionar el vot. Ara votarem el primer apartat sí, el segon no, el tercer, bueno, ja veurem, i així. A nosaltres el que ens va donar la sensació és que no eren prou valents de votar en contra. O sigui, jo tenia molt clar que el PSC a Balaguer no volia votar aquella moció, amb algunes coses hi podia estar d'acord, però per no votar en contra va proposar el vot fraccionat, per dir-ho d'alguna manera. I el senyor Pla doncs va estar, jo crec que molt encertat, en dir-nos, a veure, senyors Paes, fiquem-nos d'acord i retirem aquesta moció. Finalment, no la vam retirar, es va proposar només a aprovar el primer punt, el primer apartat de la moció, en la que vam estar tots d'acord, i ara, doncs, mans a l'assumpte i fiquem-nos-hi per treballar-hi, a veure com avança això.
Molt bé, això pel que fa a l'ordre del dia. Hi ha un ordre del dia també amb l'apartat de decrets, l'apartat de precs i preguntes. Gemma, pel que fa als decrets, vau parlar de la neteja a la ciutat. Vas dir que hi ha zones de Balaguer que semblen urinaris, vas dir,
sí,
Gemma.
Sí, bé, tot això venia perquè hi havia un decret, se va aprovar un decret, els decrets que passem sempre al ple, d'una antiga sabateria que hi havia al carrer d'Avall, que ara està tancada. És una sabateria que surt l'aparador, surt de la línia de la façana, i per tant hi havia un decret que instava a la propietària d'una empresa, crec que és a Madrid, una empresa d'aquestes que tenen grans tenidors, per d'alguna manera, que instava aquesta empresa que retirés els aparadors, els fiqués a la línia de la façana i que tanqués o que tapiés aquella entrada, doncs, perquè com que fa aquella mica d'entrada, doncs allí s'hi trobaven, doncs, això era un urinari públic, doncs, pipís i el que no són pipís. La qüestió és que per fer net demanaven allò. Vam preguntar si aquells 20 dies que donaven el decret per a que això fos arranjat ja havien passat i encara no estava fet, si sabien quina execució, quin requeriment farien. Ens van contestar que requeririen perquè es fes. I aprofitant aquest decret, el que vam dir és que hi ha altres zones a la ciutat de Balaguer que passa el mateix, que són urinàries. En concret és un edifici que està abandonat, que no hi viu ningú, que és el carrer, és el passeig de l'estació, just a la cantonada amb la plaça de l'Alguer, que també fa com una mena d'entrada, i allà doncs acostuma a ser un urinari. Doncs, per desgràcia, doncs, la gent a la nit, si se surt, doncs allí fa aquella entrada i allà doncs fa pudors, és insalubre. Ja no és un tema només visual, sinó de salut pública. I vam demanar si aquest mateix decret es podia extrapolar a les altres zones de la ciutat en què això estava passant, que podíem identificar-les tots i que es demanés als propietaris que aquestes entrades poguessin ser tapiades, almenys pues, una mica per adescentar-ho, també perquè fa realment lleig, i després per un tema de salubritat. No sé si ho tiraran endavant o no, però ens van dir que sí tenien identificades aquestes zones.
Molt bé. En l'apartat de decrets també vas preguntar-te, us vau preguntar des de Junts per Balaguer, per la jornada laboral dels treballadors de la paeria. Recordem que havia prevista una reducció de la jornada d'una hora als mesos de juliol i agost. Es va fer un decret en aquest sentit que l'equip de govern va anul·lar doncs, pràcticament un dia abans que entrés en vigor aquesta reducció de la jornada. Bé, et preguntaves el dia del ple en què es fonamenta doncs, aquest canvi, no? Aquesta suspensió.
Sí, hi va haver aquesta... És més que res, nosaltres ens plantegem la manera de treballar que tenen. No és tant... No entrem tant...
En el contingut,
en
sinó
el fondo,
en la manera.
Sinó en la forma una mica d'aquesta manera que tenen de treballar. Com saps tu, sobretot perquè vius, treballes aquí a la casa i saps com està el tema, hi va haver un acord a la paeria al maig del 2019. Hi va haver un acord que no es va fer cap decret, simplement va ser un acord entre els treballadors i la casa, per dir-ho d'alguna manera, per fer una determinada jornada. I al maig del 24, o sigui, uns anys després, la paera doncs, aprova aquest acord del 2019 i firma un decret d'aprovació. Resulta ser que aquest nou decret que firma al cap de 50 dies l'ha de suspendre, deixar-lo sense validesa. Nosaltres ens preguntem, ostres, quin motiu fa que una cosa que fa 50 dies que has firmat, o 60, crec que eren 50 i pico dies, deixi de tenir sentit perquè què ha canviat. I ens informen, o ens diuen, que és perquè ara s'ha informat pels departaments de Secretaria i Intervenció de que aquell acord del 2019 no era, per dir-ho d'alguna manera, legal o no era possible legalment dur-lo a terme. Aleshores, nosaltres el que ens plantegem és de quina manera estem treballant, o sigui, com treballem. Per què firmes una cosa si tu saps que no està informat? Havies d'haver-te assessorat primer, no? De puc firmar això? És correcte? És així? Perquè el que no té sentit és firmar una cosa i al cap de no res, desfer-la, no? I aquesta inseguretat que genera aquesta manera de treballar ja s'extrapola. Ja estem acostumats una mica a que aquest equip de govern fa aquestes coses de treballar, diguéssim, pel davant de les seves pròpies expectatives. Fa no res hem parlat ara del conveni del carrer Miracle, en què primer van dir una cosa i després en van dir una altra. També hem vist doncs, ara mateix el decret de regulació de l'horari, en què primer diuen una cosa i al cap d'uns dies una altra. Llavors, aquesta...
Sí, aquest darrer decret feia referència més que res, crec, Gemma, a això, aquesta reducció dels mesos de juliol i agost.
Llavors,
sí que arrel d'això doncs, s'ha vist que potser el que es va acordar el 2019 no era aplicable o no es podia haver aplicat al
nosaltres no entrem al fondo de dir si allò no era legal, si està claríssim que si intervenció i secretaria diuen que allò no és legal, és que no és legal. El que no entenem és que signin abans, o sigui, signin una cosa per desdir-la al cap de 50 dies. Aquesta és l'actitud, diguéssim, la manera de fer, la manera de treballar en la que estem acostumats a veure'ns aquest any i poc que porten governant, en què fan una cosa i al cap de no res han de fer unes passes enrere per tornar-la a fer. Per tant, els hi demanem, sobretot, seguretat jurídica a fer les coses, això sempre ho hem dit, calma, perspectiva, raonament, i això és el que nosaltres creiem que falta.
Molt bé, Gemma, anem a l'apartat de pregs i preguntes, en què també doncs, vau parlar de diferents qüestions. Una d'elles relacionada amb la brigada d'obres i serveis. Et preguntaves doncs, qui fa les guàrdies o quines persones o empreses fan les guàrdies de la brigada,
no,
en aquest cas.
No vaig entendre gaire el senyor Cienfuegos, deu ser jo, però la resposta va ser un pèl anodina per la meva manera de ser. Ho hem estat comentant amb els meus companys i de fet, en els meus apunts no vaig saber què apuntar perquè no vaig entendre molt bé. Espero que ens ho aclareixin. Jo crec que ho faran. Però el que sí que tenim clar és que quan hi ha d'haver un servei de guàrdia, o sigui, quan, si hi ha un reventón d'aigua o s'espatlla una llum o cau no sé què, doncs hi ha d'haver algú que estigui de guàrdia. Nosaltres volíem saber si aquests serveis de guàrdia els teníem sempre nosaltres, és a dir, si la paeria sempre té un equip, una brigadeta de guàrdia, matí i nit, diguéssim, totes les hores, o si estava externalitzat a una empresa externa. Sembla ser que ens van dir que hi havia com una setmana que hi havia guàrdia i una setmana que no. Jo vaig entendre-ho així, amb setmanes alternes. I si hi ha sempre una empresa que està de guàrdia, volíem saber si aquí hi havia un concurs per accedir a aquests serveis o com s'estava finançant aquest servei de manteniment d'hores extres, vull dir, me refereixo d'extraordinàries en què s'ha fet fora de l'horari laboral. I no vam tenir una resposta molt clara, la veritat. Almenys nosaltres tres no vam saber atendre-ho, i la resposta va ser aquesta. També això del servei de manteniment és interessant que se sàpigui i que és interessant que se sàpigui i que ens ho expliquin, perquè al final passen moltes coses fora de l'horari laboral de la brigada, i és evident que la brigada fa un horari, no pot fer un altre, eh? Però la ciutat sí que necessita un manteniment també fora de l'horari laboral, perquè poden passar coses a deshores, a la nit, al dia de Nadal, i són coses que urgeixen i, per tant, caldria tindre clar això. Esperem que en properes ocasions ens puguin informar d'exactament com està servint aquesta empresa.
Vas parlar també del mal estat de conservació de les voreres, en aquest cas del carrer Torrent.
Sí, bueno, anava una mica lligat també amb el tema de que parlàvem abans, no?, del tema de la imatge de la ciutat. El carrer Torrent és un carrer doncs, que està allà dalt de tot i que s'hi ha d'anar expressament, excepte els que hi viuen, no? I els que hi viuen a vegades, molt sovint no estan d'acord en com tenen aquell carrer en l'estat de conservació. Per què? Doncs perquè creixen aquestes males herbes que surten per les voretes i fan que se rebenti una mica el ciment se despenja, la mala herba va fent gran, i ens van estar passant al grup que tenim de Junts, van a passar una sèrie de fotos de com estava la situació al carrer Torrent, i vam pensar que aquell és un carrer que ara que s'ha arranjat la plaça de Sant Salvador, doncs fem-ho bonic i fem una repassadeta fins dalt, i penso que podria ser que el tinguessin per bé d'arreglar-lo.
Parlant de la imatge de la ciutat, també abans feia referència a aquests urinaris que hi ha, sí, per algunes zones de Balaguer. Vas parlar també d'abocadors, abocadors il·legals, sí, per dir-ho, sí, d'alguna manera, que això, hi ha en alguns, sí, indrets de la ciutat. Per exemple, vas posar el cas del carrer Pinto Borràs, si no recordo,
sí,
malament.
Sí, Pinto Borràs, a la façana que hi ha pintada la Teresa Pàmies.
Correcte.
Allí dintre, doncs, aquell solà. Crec que ara l'han tapiat. Crec que això va ser al ple, i crec que ara no ho he vist jo perquè no hi he passat pel davant, però em van dir que havien posat, potser t'ho dirà més bé la senyora González demà, però jo crec que ho han tapiat aquell tros. Però també el carrer Tarragona, també, bueno, molts carrers, el carrer La Plana, hi ha molts carrers de la ciutat que, doncs, pel que sigui, doncs són un abocador. Llavors, sí que...
Això també és fruit de les actituds incíviques dels ciutadans,
sí,
no,
estic
Gemma?
Sí, super d'acord, i a més la Paera va dir molt clar que s'havien fet, fins i tot amb el Paer Vidal, es van fer uns folletons informatius que, per exemple, on visco jo, l'edifici on visco jo està penjat encara, que s'han de fer els voluminosos.
Deixar els voluminosos, exacte.
S'han de deixar el dilluns i els dijous, i el meu edifici hi és. El que passa és que potser també caldria identificar també les zones aquestes, és a dir, fer un panell informatiu en el puesto que hi ha al carrer La Plana, m'invento, doncs això no és un abocador, hi haurà aquestes sancions si aboqueu. I no cal ficar-hi molta lletra petita, perquè la gent no se la llegeix, la lletra petita. Cal ser molt clar, és a dir, si deixes la brossa aquí tens una multa. I això és així, perquè la gent...
Creus que fan falta més sancions en aquest sentit, Gemma?
Potser sí, una mica més de madura. És difícil, tenint l'urbana que tenim, perquè estem molt justos,
sí,
d'efectius, que també és un altre tema. Aquest.
O enxampar la gent quan ho fa, també, no?
O enxampar la gent quan
difícil,
ho fa, perquè sí, això és molt complicat, perquè has de passar per allí en aquell precís moment. Però sí que és veritat que potser aquestes zones que ja s'han identificat com a zones d'abocadors locals, diguéssim, doncs fer uns panells informatius en allà i dir, això no és un abocador, i si aboques aquí i t'enxampem, tens aquesta multa, i que sigui una cosa molt clara, que s'entengui en molts idiomes. Sap què vull dir? Perquè sigui algo molt clarificador. El tema de la brossa és, francament, un tema lleig a la ciutat, perquè fa molt brut, sí.
Vau parlar també del Pump Track?
Sí, amb la paera.
Us preguntàveu si hi ha registres, de l'ús...
Bueno, nosaltres ens diuen, el Pump Track és un equipament que ha costat 44.000 euros i a nosaltres ens diuen els usuaris, jo no hi he anat amb la bicicleta, perquè no faria mal, m'hi faria mal. Però ho he anat a veure, diguéssim, he anat a veure aquell lloc, s'hi ha d'anar, és un lloc que no en tens prou rem amb el cotxe, sinó que a més hi has d'anar, vull dir que quede cap a dintre. I és un equipament que ha costat aquests 44.000 euros, però que pel que ens diuen té un ús mínim, perquè ens diuen que és el pump track més petit de la província de Lleida, com a mínim, no? És poc útil, diguéssim. S'ha fet amb un servei de poca eficiència, ens ha semblat a nosaltres. I voldríem saber, però com que nosaltres no som usuaris de la pista aquesta, perquè doncs jo no vaig amb bicicleta, d'aquest tipus de bicicleta, volíem saber si realment s'està fent un ús i volíem saber si ho quantificaven, si sabíem quins col·lectius hi anaven, i ens va dir la paera d'esports que no ho tenien quantificat, però que s'ho prenien nota i que potser ho farien, de veure quin ús se n'està donant. Més que res perquè podem estar equivocats nosaltres i realment que se n'estigui fent un ús real d'aquell equipament. No ens sembla que sigui així. Els usuaris ens diuen que és un circuit tan curt, tan mínim, que pum pum ja el tens fet i que no té la efectivitat que es pretenia.
Molt bé, hi ha dos temes més que també vau exposar en l'apartat de pregs i preguntes. Un d'ells fa referència als criteris per nomenar en la nit de l'esport els balagrins pel món. Hi ha una categoria, més o menys, crec que es diu així, balagrins pel món o alguna cosa molt similar, Gemma. Vau dir vosaltres que es van obviar alguns esportistes importants de la ciutat en aquesta categoria.
Sí. Va ser una festa molt maca, ens van convidar i va estar molt ben organitzada a dalt a les piscines. L'espai és molt bonic, va fer molt ben i va ser una llàstima perquè no vam poder veure els vídeos que s'havien preparat des de l'àrea d'esports amb els esportistes i tal, però malgrat això, doncs la festa va ser molt xula. I aquest equip de govern van inventar, nosaltres l'aplaudim, una nova categoria que van dir que seria balaguerins pel món, és a dir, són aquells balaguerins que no estan en un club a Balaguer, però que porten el nom de Balaguer pel món. I nosaltres vam veure grans absències, i llavors vam pensar, ostres, quin criteri s'ha seguit per anomenar aquests, els que van sortir, i no anomenar els altres, que per nosaltres tenien altíssima importància. En concret, nosaltres a Balaguer...
Vols posar algun exemple, Gemma?
Sí, perquè nosaltres a Balaguer tenim un campió, una persona que està classificada pel campionat del món d'Ironman a Kona el 2024. És un campionat mundial, és allà, crec que ho fan a Hawaii, si no m'equivoco, i està classificat per accedir-hi i no se'l va nomenar. Tenim un campió d'Espanya de duradó de muntanya sub-23, que a la vegada és campió del món de triatló de cross. També tenim futbolistes femenines, una futbolista que està practicant el futbol als Estats Units. Tenim altres esportistes de talla mundial o que almenys estan practicant el seu esport arreu del món. També tenim futbolistes que estan en equips de primera divisió. En fi, que hi ha gent que no surten en aquests premis que no es van anomenar. I volíem saber quin era el criteri. Bé, la paera ens va explicar doncs això, que eren esportistes que no estaven en clubs de la ciutat, però ens va admetre que s'havien oblidat alguns personatges, no? per dir-ho d'alguna manera, i que ho tindrien en compte per properes ocasions. Creiem que és una categoria que és molt interessant. A la vegada és una categoria complicada de mantenir el temps, perquè costa molt també que hi hagi. Al final, igual sempre estarem felicitant els mateixos, no? Perquè l'any que ve, que farem? Tornarem a felicitar els mateixos, perquè cada any no surgen nova. Però, de totes maneres, que tinguin en compte que quan s'ha de fer un premi, s'ha de felicitar algú, s'ha de ser prou hàbil per a felicitar tothom que se mereix aquell premi.
Molt bé, Gemma, i acabem pel que fa al ple, parlant de la Transegre, de la seguretat, la nit de la Transegre aquí a la ciutat de Balaguer. Hi va haver també una persona del públic que va parlar tant de la nit del dissabte com de la nit del divendres. Sí. Des de Junts feu referència a la seguretat que hi havia al recinte del Parc de la Transegre, però no pot ser el que és la resta de la ciutat, no?
Exacte, La Transegre aquest any que s'ha retomat i crec que pujarà en força, podem tindre més o menys crítiques en quant si hi ha una etapa, si hi ha dues etapes. També se'ns ha fet arribar veus que diuen, ostres, és la Transegre de Balaguer, però al final tot es feia gerb. Tot això té la seva evolució i nosaltres estarem allí i serem per ajudar el que sigui i, a més, perquè la Transegre continuï fent-se cada any. El que vam veure aquest any és que doncs, la Transegre, el que és el recinte del riu, a baix, el que era responsabilitat de l'organització, tenia una seguretat brutal, no podem dir el contrari, o sigui, les entrades, els accessos, a dintre, a la que si havia alguna persona una mica més desfasada se la feia fora, diguéssim que la seguretat, el que és l'espai, l'organització la va garantir 100%, una seguretat excel·lent, però després a fora de la ciutat, del riu cap en fora, doncs allò va ser una mica un campi qui pugui una altra vegada. I ens vam trobar que a la nit del divendres hi va haver baralles, al passeig. Sabem que van tindre conseqüències greus per alguns dels nostres nois. I ens han dit que fins a 3 agressions fortes, amb la qual cosa doncs, la seguretat no va quedar prou garantida fora del recinte de la Transegre. I entenem que aquest és un tema important, és un tema important de ciutat i hem de fer-hi alguna cosa ja, o sigui, no podem estar sempre esperant a que passi alguna cosa per a que responem. El mes passat, si te'n recordes, vam estar parlant el tema de que per Sant Joan només teníem un efectiu i vam haver de recórrer als Mossos, a la delegació, perquè no teníem efectius de Guàrdia Urbana. La Paeria ens diu, sí, d'acord, necessitem més efectius i els posarem, perquè la Paeria ens va contestar i ens va dir que teníem previst d'incrementar interinatge a la Guàrdia Urbana. I que no només és això. Quan hi ha una festa com la Transegre, quan hi ha una festa en la que mous masses, la festa major va passar quan van ser la carpa, vam demanar seguretat. A la Transegre passarà per Sant Joan, acostuma a passar. Ja, són 3 o 4 vegades a l'any que passa això, no és més. Has de garantir que els nostres joves puguin anar pel carrer amb certa tranquil·litat. Però no pot ser que hi havia aquestes bandes de gent que surten a pegar i que no es pot fer res perquè no hi ha efectius per a fer-hi res, perquè és evident, si hi ha una parella, que faran contra 30? No faran res. Una parella d'urbanos, una parella de Mossos, me refereixo. Vull dir, s'ha de garantir aquestes mogudes de tanta gent jove de la nit, que la nit ja és una mica boja, s'han de garantir la seguretat. I nosaltres vam trobar a faltar aquesta seguretat no al recinte de la Transegre, que allí s'estava molt bé, sinó a la resta de la ciutat. Ens va dir la Paera que sí, que tindrien en compte i que s'augmentarien els efectius de la Guàrdia Urbana.
Molt bé, Gemma, hem repassat més o menys el que va donar de si la sessió plenària, el ple ordinari del mes de juliol. Sí que en la part final també va intervenir la Paera de Cultura, la Mari Carme Puigpelat, sí, per fer referència al Pla Estratègic de Cultura, un tema que també doncs, va generar debat en l'anterior ple, en el ple del mes de juny. No sé si vols dir alguna cosa al respecte del Pla Estratègic de Cultura, Gemma.
Ens va resultar curiosa la intervenció de la senyora Puigpelat, doncs perquè en l'anterior ple la Paera de la CUP, la Carme, li va fer una sèrie de preguntes que la Paera de Cultura no va saber respondre, la veritat. Crec que si vosaltres repesqueu la nostra entrevista del mes passat, vam dir-ho així, ho va dir la CUP, se'n va sortir amb paraules una mica vagues, no? I no va estar molt atenta al que se li estava demanant o no va entendre el que se li estava demanant. I jo entenc que la Paera, una vegada a toro pasado, que diuen els espanyols, una vegada passat, va agafar i va fer aquell apunt al final del ple per explicar-nos als paers el que era el Pla Estratègic de Cultura. I fins i tot ens va dir, si voleu, us el passarem. I nosaltres doncs, ens vam quedar com una mica parats, nosaltres i la resta de paers, perquè Paera, ja sabem el que és el Pla Estratègic de Cultura, ja el tenim, no cal que ens el feu arribar. La Paera va estar encertada en explicar-nos el que s'està fent i com se farà i tal, i tot això va estar molt bé, perquè és la seva feina saber-ho, el que potser era la seva feina saber-ho més abans, que és quan se li va preguntar per part de la CUP i nosaltres així ho vam entendre. En aquell moment no ho sabia, doncs hi va aprofitar el ple al cap d'un mes per dir ja m'hi ha pres la lliçó.
Molt bé, Gemma, doncs ara sí, hem repassat tot el ple. No sé si vols afegir alguna altra qüestió, algun altre
que
tema que no tingui res a veure
amb la sessió. Que passeu unes bones vacances. No,
sí?
No, no, que passeu unes bones vacances i
gràcies, igualment tu, Gemma, igualment tu.
Tots els que puguen fer-ne, que s'aprofiten els temps aquests dies en família, amb els amics, i així l'estiu preste per a fer coses diferents, i això, que la gent
anat,
passi unes bones vacances.
Ho hem anat recordant, que el mes que ve, el mes d'agost,
sí,
no, en
això
principi no hi ha ple. Per tant, ens retrobarem en una nova edició de l'Actualitat Plural al setembre, quan hi haurà el ple ordinari. No sé si hi ha algun ple extraordinari a principis.
A veure, no sé.
Ho va mig apuntar
la Paera. Sí, sí,
també
va dir,
el
Paer
Guifré,
sí.
Ricard, aquest dimarts va dir que potser hi podria haver un ple extraordinari a principis de setembre. Bé, n'estarem al cas, si no, doncs hi haurà l'ordinari d'aquell mes, i per tant la setmana següent tornarà a l'Actualitat Plural a aquesta casa, a Ràdio Balaguer. Agraïm a la Gemma Trilla haver participat un cop més en aquest programa. Gràcies, Gemma, molt bon dia, i que vagin molt bé els dies de vacances que facis.
Igualment,
bon
Sònia, gràcies.
Gràcies.